o heu pogut veure alguna imatge de com ha canviat des d'aquest moment fins ara, perquè clar, ara suposem les noves tecnologies hauran fet, no, que tot canvie, però un canvi molt gran, no, en aquests ja 90 anys.
L'altre dia estàvem buscant fotos de cavalcades antigues i tenim que dir que no tenen res a veure. Uh-huh. Val? Partint de que eren blanc i negre en color, això ja fa que canvie, però les noves tecnologies han fet que la cosa millore molt, 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 molt. Uh-huh. Que sempre les imatges antigues sempre te fan treure la llagrimeta.
Uh-huh. I molta gent, no? També els més majors de la entitat, que pues, hauran agafat aquests records, que és també important.
Sí, la veritat és que són molts els antics membres de Junta que estan col·laborant amb nosaltres ara també en l'actualitat. Estem també molt agraïts de que la gent torni a participar en nosaltres i esperem que també així no siga.
I també recordar, com sempre, tot i que igual la setmana que ve vos tornem a molestar una miqueta, els encàrrecs dels regals que també estan ahí.
Sí, el dia 2, 3 i 4 de gener, doncs a 1 i de 5 a 9, esperem a la gent que vulgui que el rei visiti la seva casa, per a fer els encàrrecs, tant del repartiment nocturn com del diurn.
Uh-huh. I òbviament estem parlant dels reis perquè és allò que toca en aquestes dates, però no podem oblidar la tasca social i que si algú vol col·laborar amb Joventut Antoniana, benvinguda és l'ajuda ara o qualsevol dia de l'any.
Sí, la veritat que poden apropar-se, bueno, ara en aquestes fetges sí que ens trobaran més fàcil al convent, però si no és qualsevol dimarts de l'any a partir de les 7 de la vesprada podem vindre allí al convent dels Pares Franciscans, que les portes les tenim obertes.
Uh-huh. I ja per últim, jo crec que vos ho preguntem cada any, però és que és el que toca. En la carta que heu tirat, va, el president s'anima per a 2018, sí. I ja si voleu cantar el tirorí, que crec que sempre ho demanen, però no mai cau, doncs també benvingut.
Tu estàs segura que vols cantar el tirorí? Bueno.
Va, si ella vol...
Bueno, primer, ara hem de començar pel que hem demanat.
Sí.
Mira, hem demanat que la situació que tenim ha millorat, però volem que continuï millorant. Hi ha moltes famílies que encara necessiten l'ajuda d'altres i necessitem gent perquè ajudi. Volem demanar també més coses. Volem demanar que el 2018 sigui un any de molts canvis, ¿vale? Canvis a millor. I que acabem de celebrar el centenari per tot lo gran i que és una festa molt bonica.
D'això ho seguirem parlant, no sé, a veure si algun desig més en aquesta carta.
Jo em penso que no, Carme Maria, tu no desitges res.
No, jo no, ja ho has dit.
Ho ha explicat el president.
La fem en comú, la carta de l'associació la fem, uh-huh, la fem en comú, els presidents en representació de tots els membres, i esperem que la situació, com bé diu Pasqual, millore i que aquest any siga un any, el 2018, un any molt especial per a Joventut Antoniana, uh-huh, i per a 100 anys d'aquesta tasca solidària.
Doncs, digues.
Està més una cosa, que el tirorí, quasi que no anem a cantar-lo ara. Com saben que les teves companyes estaran el dia de la cavalcada, anem a fer que me'l facin cantar el dia de la cavalcada. Què te pareix, Carmen?
Me pareix molt bé, Pasqual.
Pues ale, com s'ha llevat de damunt el marró en una elegància, però bueno, això és de bon president també.
Ahí estamos.
Pues ale, moltíssimes gràcies als dos i que dins del treball que tindreu extra aquests dies pugueu gaudir de l'arribada dels Reis.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Mare de Déu, quin gol acaba de fer Mario!
Ho contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també tenim que saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
Perquè a ells també els agrada parlar de futbol. Perquè també els agrada parlar del Vila-real. Per tot això, divendres, tertúlia de dones.
M'agraden les tradicions del meu poble.
M'encanten les tradicions de Vila-real. Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Vila-real t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Vila-real. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Deu minuts passen de la una de la vesprada, al moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que col·labora amb 7 projectes internacionals d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament.
La Diputació de Castelló ha aprovat en Junta de Govern un total de 27.800 euros en subvencions econòmiques a favor de 7 projectes de cooperació internacional d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament de la província de Castelló. A través d'aquesta convocatòria, el govern provincial impulsarà el treball de les ONGs castellonenques que estan realitzant en països com Nicaragua, Kenya o Burkina Faso. La diputada provincial d'Acció Social, Elena Vicente Ruiz, ha explicat que amb aquesta convocatòria es genera un recurs que ajuda a les associacions castellonenques a treballar per la igualtat d'oportunitats en els llocs més pobres i amb més necessitats del món. Els projectes aprovats es corresponen amb la Fundació Noves Sendes de la Comunitat Valenciana, amb una subvenció de 4.320 euros amb destinació a l'articulació del programa Anem a Estudiar 2017, El Vell, Chinandega, Nicaragua.
En segon lloc, la Fundació Mainei, amb una subvenció de 3.959 euros per a l'articulació del projecte Educació Preescolar, un enfocament de millora de l'educació en escoles preprimàries del departament de Guatemala. I ens quedem ara a la capital, a Castelló, que projecta un programa de voluntariat i treball comunitari per afavorir la reinserció d'alumnat expulsat.
L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d'Educació dirigida per Enric Porcar i Creu Roja Castelló, amb la col·laboració d'Obra Social La Caixa, han elaborat el projecte Parèntesis, o parèntesi educatiu, que tracta d'oferir un espai d'educació alternativa per als períodes en què els i les joves escolaritzades en qualsevol curs d'educació secundària obligatòria són expulsats i, per tant, perden el dret d'assistir al centre durant un temps. El regidor Porcar ha manifestat que el desenvolupament de les activitats gira entorn de la cultura de pau i no violència i promou els valors de voluntariat i treball comunitari. Contribuir a l'èxit escolar i a la disminució de riscos d'exclusió social abordats des de la perspectiva personal i l'apoderament dels estudiants com a agents actius del seu propi canvi és un dels principals objectius. D'aquesta manera, tracta de generar un impacte positiu i no negatiu en la imatge, en l'autoconcepte i en les relacions interpersonals dels menors, afegia Porcar. La iniciativa partix de la necessitat expressada contínuament per part dels instituts perquè, front a l'expulsió d'un menor per causes greus, el seu retorn al cap d'unes setmanes sol ser complicat per a la desconnexió amb la realitat escolar que dificulta la seva reincorporació i que de vegades encadena altres expulsions, segons explicava l'Edil Porcar.
El projecte tindrà lloc a les instal·lacions de Creu Roja Castelló i atendrà estudiants provinents d'11 instituts públics de la ciutat de Castelló. Per aquest motiu, la Regidoria d'Educació ha comprat ja tot el material necessari per al desenvolupament del projecte i ha facilitat unes targetes de bonobús perquè els adolescents puguen acudir amb facilitat al centre de Creu Roja. Així mateix, el regidor Porcar ha anunciat que ja per a 2018 està previst un finançament de 8.000 euros de forma de conveni. I ens cremarà Almassora, que activa el primer comandament per accionar a distància les bombes contra inundacions.
L'empresa concessionària del Servei de Proveïment d'Aigua Potable i Clavegueram d'Almassora FACSA ha activat el primer sistema de telecomandament en les instal·lacions de bombament d'aigües pluvials de la platja d'Almassora. Així ho ha detallat el cap del Departament de Tractament d'Aigües de FACSA, Javier García, en la Comissió de Serveis Públics del Consistori, on ha informat de les característiques d'aquesta eina pionera en el control dels sistemes antiinundacions a Almassora. El comandament està instal·lat en l'estació Nord, Centre i Vora Riu, a més de l'equip de devastament de la séquia Tarongera. L'empresa ha disposat una estació remota en cadascuna de les instal·lacions indicades que a través d'enllaços de comunicació específics envien la informació al sistema de control via web i supervisió.
El sistema de telecomandament instal·lat permet l'accés a les instal·lacions via web per al seu control i supervisió des de qualsevol punt amb accés a internet, ja siga un ordinador, un telèfon intel·ligent o una tableta electrònica amb sistema Android o iOS. Segons apuntava el regidor de Serveis Socials d'Almassora, Joan Antoni Trenco, aquesta eina disposa de dades a temps real que a més ofereixen una representació visual de temps de l'estat dels equips, per la qual cosa, en cas de fallada, els operaris poden desplaçar-se immediatament fins a la costa. I ens quedem ara a Onda, que inicia un taller d'ocupació per a formar i donar ocupació a 10 veïns.
La tinent d'alcalde de personal de l'Ajuntament d'Onda, Mari Carmen Aguilella, ha donat la benvinguda als 10 onders que formen part durant els pròxims 12 mesos del taller d'ocupació Onda a 6, que ha aconseguit l'equip de govern que lidera l'alcalde Ximouguet. Aquests veïns del municipi, que fins al moment estaven aturats, s'especialitzaran en agricultura ecològica i en activitats auxiliars en agricultura. Aquests onders, que han sigut seleccionats pel CERVEF, es beneficiaran de quasi 2.000 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que estarà dirigida a l'aprenentatge, la qualificació i l'adquisició d'experiència professional. A més, si superen la formació, obtindran els certificats de professionalitat de nivell 1 i 2, la qual cosa els brindarà un major ventall de possibilitats en el món laboral, explicava Aguilella. Les classes teòriques s'impartiran al centre de formació de l'antic Col·legi Monteblanco i les classes pràctiques a una aula externa conveniada amb la cooperativa Nostra Senyora de l'Esperança. A més de la participació de 10 alumnes que es formaran en les dues especialitats, s'ha contractat per aquest projecte a un director, un professor de suport, un docent d'especialitat i un auxiliar administratiu.
Tots els participants estaran contractats a jornada completa, a excepció del personal administratiu i el professor de suport, que seran contractats a mitja jornada. En aquest sentit, Aguilella ha destacat que gràcies al bon treball que s'ha realitzat des del consistori s'ha aconseguit una subvenció de vora 200.000 euros que, junt a l'aportació econòmica municipal, destinaran a aquest projecte dirigit a incrementar l'ocupabilitat dels sondars. I ens quedem a la localitat, en aquest cas amb una notícia que es va conèixer ahir, i és que Vila-real tindrà una seu pròpia de l'Escola Oficial d'Idiomes.
La província comptarà el proper curs amb dues noves escoles d'idiomes, a Vila-real i a Vinaròs, que sumaran al centre de la capital de la Plana, l'únic fins a la data a Castelló. Així ho anunciava el conseller d'Educació, Vicent Marçà, durant la presentació del mapa autonòmic de centres per al 2018-2019. Les escoles d'aquestes dues localitats funcionaran de manera autònoma, tindran més docents i major nombre de places. A més, els seus alumnes ja podran realitzar tots aquells tràmits necessaris des de Vila-real i Vinaròs, sense necessitat de traslladar-se a Castelló per a aquesta tasca. La posada en marxa de l'Escola Oficial de Vila-real atén, després de diversos anys de reivindicacions, a una petició històrica de la localitat. El regidor de Compromís, Santi Cortells, celebrava ahir l'anunci del conseller Marçà i va sostindre que la EOI serà al final una realitat després de nombroses reclamacions de la ciutadania.
Tot i això, la ubicació continuarà sent la mateixa que fins ara, és a dir, s'utilitzarà l'Institut Francesc Tàrrega perquè, com es va transmetre temps enrere per part dels responsables autonòmics a les autoritats municipals, la complexa situació econòmica per la qual passa la Generalitat obliga a descartar, almenys en un temps curt, la construcció d'un edifici de nova construcció per a poder albergar el centre d'idiomes públic per excel·lència.
A més, avui ens assabentàvem d'una notícia. Al migdia ha tingut lloc un incendi en una empresa ceràmica de Vila-real. en la sala d'exposició, el qual a hores d'ara està controlat, segons ens explicava el portaveu dels bombers de la província de Castelló, Manolo Nicolás.
En este moment podem dir que l'incendi que afecta a una zona d'exposició d'una empresa ceràmica en Vila-real està controlat. Continuen les dotacions dels bombers de la Diputació del Parc de Plana Baixa que s'han desplaçat al lloc de l'incendi. Continuen treballant en este moment per a finalment aconseguir l'extinció total del mateix, però, com us diem, en aquests moments l'incendi està controlat, s'ha aconseguit acotar i evitar que afectara a la resta d'instal·lacions de la zona d'exposicions i no hi ha hagut que lamentar, afortunadament, ninguna persona ferida, ni per inhalació de fum, ni per res. La pròpia empresa, aplicant el protocol intern que tenien, s'han evacuat tot el personal de la zona afectada i quan han arribat els bombers no hi havia ninguna persona allà dins. I la col·laboració per part de l'empresa ha estat i està sent total en aquests moments. Com te dia, ha afectat únicament a una part de la zona d'exposició de l'empresa, que és una zona que està aïllada de la planta de producció, per la qual en cap moment no tampoc hi ha hagut de perill perquè pogués extendre's a la zona de fabricació, diguem, a la planta de producció.
I ja per últim, aquest matí s'ha celebrat un plenari a l'Ajuntament de Vila-real que ha servit per a aprovar la modificació del contracte de gestió de neteja viària amb un augment de vora 100.000 euros per a millorar el servei i que s'aplicarà en 2018. En aquest cas, l'Ajuntament, com dèiem, ha celebrat un ple extraordinari en el que s'ha aprovat aquesta modificació del contracte de concessió de la gestió del servei públic de neteja viària i manteniment de papereres, un punt que ha eixit endavant amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció per part de l'oposició, és a dir, Ciutadans i Partit Popular, i que permet afegir 98.807 euros a l'actual contracte. Així doncs, arribarà a vora el 1 milió d'euros per a aquestes tasques, també com explicava la regidora de l'equip de govern, Sílvia Gómez.
Bé, com ja heu comentat anteriorment, això és una modificació del contracte de concessió de la gestió del servei públic de neteja viària i manteniment de les papereres. Aquest contracte se va adjudicar en l'any 2009 i hem possiblement identificat durant aquests anys un augment d'activitats inclús esportives, activitats d'associacions, entitats de la població, com també increment d'instal·lacions municipals que també no és que netegen les instal·lacions municipals, sinó que les activitats, per exemple, esportives de la ciutat esportiva municipal que no existia en el moment de l'adjudicació del contracte, per tant, havia quedat obsolet les necessitats d'aquest contracte de neteja viària. Per tant, s'ha procedit a lo que és l'increment del contracte, una modificació del 10%, que és el que ens contempla i és que permetís la llei, per tant, passa el pressupost que era anual del contracte que n'hi havia en el seu moment, que era de 601.661,31 euros, passa el pressupost del contracte de neteja viària de 1.468.000 euros. Un increment que suposa uns 100.000 euros de modificació i d'augment del contracte de neteja. Crec que és el moment també de fer una reflexió també als ciutadans i ciutadanes. El tema de la neteja viària a l'equip de govern es preocupa moltíssim i per això també reclamem la col·laboració ciutadana per a mantindre neta la ciutat. Recordar que l'horari de tirar el que és el FEM és de 20 a 23 hores, de 8 a 11 hores, i que creiem que és molt important això de complir-lo, ja que si tirem la basura abans el contenidor no se pot netejar i aleshores pues, al final perjudica en el que és la neteja de la ciutat. També que la gent utilitzi el servei gratuït de replegada de voluminosos, saben que poden cridar al telèfon 964 53 67 61 per a comunicar que tenen un voluminós i sí que l'empresa puga passar el més aviat possible i puga replegar aquest voluminós. També que tenim el servei de Corpark, que està tots els dies menys el dilluns, que també és un servei que és importantíssim de que s'utilitzi i que també pues, utilitzen els contenidors de reciclatge el que puguen, que nosaltres també intentarem que s'arreplegui el més a sovint, no? Perquè sabem que estem tenint alguns problemes.
Aquesta era l'explicació des de l'equip de govern. Tot i això, l'oposició ha estat no en contra, però sí s'abstés en aquesta votació. Des de Ciutadans, Domingo Vicent ha recalcat que Vila-real està molt bruta. Aquesta és la situació considerada de la ciutat, que s'acumulen anys d'abandonament en alguns casos, com per exemple papereres sense reposar, també altres que tenen excés de productes perquè no se repleguen quan tocaria, i també ha considerat que no és un problema que es puga resoldre el de la neteja de la ciutat amb un augment del 10% d'aquest contracte, un contracte que consideren és antic i no s'adequa al 100% a les noves necessitats. També ha criticat en aquest cas la mitjana que destina el municipi per habitant. Després d'aquest augment del pressupost seran uns 22 euros per habitant en neteja, quan la mitjana autonòmica són 25 i la nacional supera els 30 euros. En la mateixa línia s'ha pronunciat el responsable del Partit Popular, Héctor Folgado. Ha considerat que no es pot culpar de tot el tema als veïns, com considera estan fent des de l'equip de govern, i ha lamentat que es vagi a cobrir els mínims. En aquest cas ha insistit que no es pagarà per una tasca superior a la que s'està fent a hores d'ara, sinó que es compensaran els treballs que ja s'estan duent a terme per part de l'empresa, i si doncs consideren que la ciutadania no notarà una major neteja a la localitat. Aquest ha estat el principal punt d'aquest plenari, però han hagut altres. En aquest cas també s'han aprovat diferents pagaments a proveïdors en dos blocs de factures per valor de 66.000 i 29.000 euros, en total uns 96.200 euros, també amb l'abstenció de l'oposició, i també s'ha donat llum verda per unanimitat en aquest cas al contracte en règim de concessió de 5 parades del Mercat Central, que a hores d'ara estan buides. Doncs fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Fem una pausa, de seguida amb més convidats a la 92.2.
¿Quieres empezar con buen pie el fin de semana? Ven a Cafetería Roma y disfruta los viernes de todas las marcas de cerveza a un euro. Además, degusta tus exquisitos platos combinados, tapas variadas. Si quieres algo diferente, Cafetería Roma, Avenida Río Ebro 2 de Vila-real. ¿Qué podría regalar estas Navidades? ¿Un abrigo? ¿Unos pantalones? ¿Una camisa? Me voy a Juanjo Jove, que seguro que así acierto.
Aprovecha la promoción especial de Navidad de Juanjo Jove. ¡Acertarás! Encuéntralos en calle Mayor 4 de Vila-real.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
En Nadal, Brisset Mòbil vol desitjar-te molta felicitat. Gaudeix de les festes amb les persones que estimes i deixa't portar per la il·lusió. Brisset Mòbil, el teu taller de confiança. El trobaràs al carrer Brisset número 12, Vila-real.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Parecía imposible, pero en Kia hemos sido capaces de combinar la eficiencia y potencia de un híbrido con la elegancia de un crossover. Soy híbrido, soy crossover. Kia Niro, desde 19.900 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada anem a parlar i a encetar aquest espai de tradicions. I, clar, en dates nadalenques no podíem deixar de parlar d'elements típics que ens acompanyen tant als espais públics com a les nostres llars, com són, per exemple, l'arbre, el pessebre, el Betlem. I per això avui ens acompanya el regidor de Tradicions, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també en aquest cas acompanyat pel representant d'Acció Cultural al País Valencià, en aquest cas a Castelló, Toni Rollo, perquè també són ja una de les entitats tradicionals hacia la localitat en el muntatge del Belén. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara anirem parlant, però en primer lloc, regidor, ens agradaria fer una miqueta de contextualització. D'on ve el Belén, aquesta tradició?
Bé, el pessebre, Belén, és el nom de la ciutat on va néixer Jesús, que vol dir, ve de l'hebreu Betlehem, la casa de Déu o la casa del pa, hi ha diverses teories, i és un costum que tradicionalment s'ha atribuït a Sant Francesc. Així tenim una parròquia, la parròquia de Sant Francesc, que diuen que una miqueta com a alliçonament, com a ensenyament, va fomentar, els franciscans en això sempre són molt de la religiositat popular, que hi haguera una representació del que va ser el naixement de Jesús. Mm-hmm. Això en un primer moment, que era un ensenyament teològic de la teologia cristiana, va anar, diguem-ne, folcloritzant-se i va anar desenvolupant-se i la gent li va anar afegint més coses i més coses i aquest costum s'ha convertit en una tradició. Mm-hmm. L'arbre, que també tenim un de ben gran ahir a la plaça, doncs sembla ser que era un costum pagà, sobretot de les tribus bàrbares, i que decoraven, pel que diuen, un arbre, i que en Bonifaci de Fulda, un evangelitzador, el va dir cristianitzar, i d'un arbre, sembla ser que era caducifoli, el va convertir en un arbre perenne, que no li caien mai les fulles, que diguem que era la gràcia divina, que sempre es mantenia, i el va decorar amb pomes, que representaven el pecat original, i amb llums, amb espelmes, que representen la llum de Déu. Al mateix temps, l'arbre és un triangle, i per tant, és la Trinitat, no? Té tres puntes, i representa la Trinitat divina. A partir d'ahir, ja va superposant-se tot el folklore popular, etcètera, etcètera, i no podia ser d'una altra manera, Vila-real, abastament, tothom, o qui més qui menys, té el seu pessebre i tenim moltíssima tradició pessebrista. Una mostra és el meu company, així, que hem portat avui, Toni Rollo. Uh-huh.
Doncs anem a parlar amb ell, perquè quants anys ja porteu muntant?
Enguany fa 9 anys, és els mateixos que té el propi local, el propi Casal d'Acció Cultural a Vila-real.
En aquest cas, enguany, sempre diguem hi ha una temàtica, no? que centra el muntatge enguany, quin ha estat?
Bé, evidentment, per un costat està totes les escenes evangèliques que han d'estar en un Belén, sobretot quan tens unes grans dimensions. Però nosaltres també introduïm sempre, sense trencar en absolut, el ritme de la narració. Pues, representem l'Anunciació a Maria, l'Anunciació als pastors, el castell del rei Herodes, la fugida d'Egipte, per suposat el mateix portal on naix Jesús, però sempre fiquem algun tema d'actualitat, moltes vegades iròniques, en aquest cas no tot enguany, Per un costat, este sí que és plenament irònic, els pastorets de Belén han anat on està una antena de televisió a veure si ja funciona a punt, tant en ràdio com en televisió, i si torna d'una vegada el senyal de TV3. Esta és la irònica. L'altra, que no té ironia, ha sigut el fet de que, com els oients saben perfectament, durant un any va faltar el regidor Pasqual Batalla, que era evidentment el nostre gran amic i col·laborador, que sempre venia a inaugurar el Belén i ens donava tot el seu ajut, i hem volgut homenatjar-lo. Aleshores, el que hem fet és imaginar l'enterro de Pasqual en Belén, de manera que les persones que vinguin a veure el Belén podran veure com els pastorets duen en volandes, diguem-ne, una mena de taüt on va una persona morta que representa a Pasqual, i evidentment Pasqual té que anar representat en una senyera que va per damunt. Els gegants, com va passar en la realitat, ho tenim unes reproduccions menudes però més grans evidentment que les figuretes, fan de gegants i s'inclinen al seu pas, i després diguem representacions de nanos, de dolçainers i tal, que munten com una mena de professor que va des de la sinagoga, és a dir, l'equivalent jueu d'una església, cap a l'Ajuntament, on una sèrie de persones vestides en togues com si foren senadors romans representen els regidors de l'Ajuntament.
Així que veiem que també l'homenatge pot arribar des de qualsevol punt i es pot adaptar.
Sí, evidentment el Belén és molt útil. El Belén, jo sempre quan venen els xiquets de les escoles, sempre s'explica, mire, un Belén el que ha de tindre és Jesús, Maria i Josep, el bou i la burra. En això ja tenim el Belén. A partir d'ahir li podem ficar soldats, pastors, ovelletes, el que siga i tal. Per exemple, en els Belens tradicionals hi ha una figura tan estranya, tan contradictòria, com el que se diu el capellà de la burreta. És a dir, un capellà, en totes les de la llei, muntat en una burreta i en una mena d'ombrela fent-li ombra, i allò que dius que fa un capellà anant cap al Belén, evidentment és una pròpia contradicció, però el Belén sempre ha recollit tot tipus de tradicions, de costums. Per exemple, en el mercat de Belén que hem muntat nosaltres, tranquil·lament n'hi han dos xiques matxacant allí fent xocolate. Tot és meravellós si no fos perquè el xocolate és un invent vingut d'Amèrica, per tant impossible de ficar en un mercat de Belén, però penseu també quantes vegades fiquem el cel estrellat i fiquem la lluna i fiquem, és de nit, i en canvi tota la gent està treballant plenament de dia, o quantes vegades fiquem un caragol que és quasi com un conill de tamany. Això, el Belén, aquestes coses les admet, perquè entre altres coses és una tradició que té molt de, no d'infantil, sinó de pensada per a un públic infantil. Evidentment, i jugar en això pot resultar.
I d'ahir hi ha peces més modernes, no? Ara es fan composicions en Playmobil, en llana, no? Que també les figuretes són de llana, inclús ara aquesta Star Wars, també Yoda està a París per ahir, així que realment és molt permeable, no? Com bé comentaves, Toni, és molt dúctil, però també això ho permet, no? Jugar.
Sí, de fet, moltes vegades els pares de comenten, oi, li montem el Belén i ell se dedica a ficar figures. És veritat, vull dir, sí que ets algunes de les figures predilectes que tenen, té igual que siguin cowboys de l'oest, que siguin de personatges de ciència-ficció, els agrada introduir-los d'alguna manera en el Belén. Torne a dir, mentre la essència del Belén se mantingui, és a dir, mentre el que anomenem normalment el portal o això estiga, a partir d'ahir tira la imaginació que tot pot d'alguna manera integrar-se.
I també un dels personatges que, tot i que mantinga, diguem, la posició, va canviant de cara, és el caganer, no? Que sempre, segons l'actualitat, igual que el vostre Betlem també té aquest apartat irònic i d'actualitat, també el caganer va adaptant-se. Enguany, diguem, un dels grans ha estat Puigdemont, no? Però bueno, va canviant.
Els caganers, evidentment, s'ha investigat molt, perquè és, en algunes cultures els xoca molt. Vaig a contar-vos, per exemple, una anècdota. Una xica d'ací del poble està vivint i està casada i té família i tal en Estats Units. Un any van vindre a veure el Belén, ella i el marit i tal, i me comentaven que ella tenia un caganer allí, per mantindre el costum, tenia un xicotet Belén i tenia un caganer. Diu, quan venen determinats amics, me toca amagar-lo. perquè consideren que és de mal gust. Diuen que nosaltres som una cultura molt escatològica. El tema del caganer i el pixaner, que s'ha introduït recentment, o, per exemple, penseu, no exactament a la Plana, però en altres llocs se fa, per exemple, cagar el tió. I també el ritme es caga, tio. Vull dir que en aquest aspecte tenim un Nadal molt escatològic, però bé, és la nostra manera de ser. I dir això, que a banda del caganer, que és de tota la vida així, la gent podria dir, diu, jo la paraula caganer, pot ser, normalment la gent més major del poble, jo els he sentit l'home cagant. És la paraula normal que s'emprava en Vila-real a principi del segle XX, però la figura existia. El que no existia potser és el nom caganer com a tal. I el pixaner, en canvi, és, jo el vaig veure la primera vegada per mercats de Belens en Barcelona farà uns 20 anys. I a poc s'ha anat escampant, encara que no té, evidentment, la gran repercussió del caganer. I el caganer té això, que te permet fer cares d'homes i de dones. Ahí sí que funciona sense cap problema, i per tant personatges d'actualitat, i hem vist futbolistes, hem vist polítics, hem vist persones d'allò que diuen de la jet set i el que sigui, però continua havent sobretot el de sempre, aquells caganers en el seu barret o en el que siga. I per exemple te puc dir que en el nostre cas, que en tenim set, clar, en un Belén tan gran, els dos que triomfen més són els de futbol, un és del Barça i l'altre és el del Vila-real. El del Vila-real val a dir que l'hem fet nosaltres, perquè l'hem fet nosaltres agafant una figura, diguem que anava de blanc i pintant-lo de groc, però vol dir que tenim un caganer del Vila-real que jo sàpiga encara no estan a la venda en mercats.
Però bueno, per als que fan això del merchandising, no? Tot això, doncs, que també ho tinguin en compte, quantes figures conformen
nosaltres,
ja?
Nosaltres estem prop de les 2.000, comptant-ho tot, eh? Comptant casetes, arbres, animalets, persones, estem ratllant les 2.000.
I superfície més o menys?
Bueno, tot el que podem, és a dir, tot el local del casal, diguem-ne, tota una paret de costat a costat i fent dues files. Això és l'altra. L'única manera que teníem de créixer, no podem créixer ja al llarg, era l'ample. I per tant, el que fem una primera fila i quan ja està tota muntada, aleshores fiquem les fustes de la segona. Això té un inconvenient. Si et cau una figureta de la primera fila, ja no pots fer res. Però, per tant, procurem que no caiguen i deixar enganxar de tal manera que, per exemple, el camí enganxa entre la primera i la segona fila i, per tant, que l'espectador no note o no note massa el canvi de les dues.
Així que és important. Fins a quan romandrà obert aquest Belén?
Nosaltres en això mantenim la tradició. La tradició és que el Belén s'inaugura el dia de la Puríssima, de les Rosarieres, per cert. Ara que dic això, unes de les figures que més criden l'atenció a la gent és que tenim, ja fa anys, els va fer un xic del poble, a propòsit, tenim una Rosariera i una Puríssimera, les dues abueletes en el catret i tot allò, que van juntes sense renyir cap al portal. Pues de dia que s'inaugura tradicionalment el dia 8 de desembre, el dia de la Puríssima, i està obert fins al dia de Reis. Hi havia una altra tradició que el mantenia obert fins la Candelera, fins al 2 de febrer, però en el nostre cas és impossible perquè hem de fer tota una sèrie d'activitats en el local, per tant, del dia de la Puríssima al dia de Reis.
Així que encara queda una setmaneta per si algú vol apropar-se.
Una setmaneta llarga i encara, home, ara el gros ja ha passat perquè el gros era la gent dels xiquets i xiquetes dels col·legis, que venen ahir diversos col·legis, sobretot els que estan més a prop del nostre local, tots els anys concerten una visita a horari especial. Perquè, clar, no pot vindre 50, 60, 100 xiquets a l'hora que està veient la gent normal. I ahir me toca repetir dues expressions que se fan ja clàssiques. Una és, se mira però no se toca. I la segona és, no vos arrimeu, que vos caureu i vos fareu figureta del Belén.
Així que esperem que ho seguís, que no, aquesta recomanació, si ve regidor, el que munte, no, des d'Acció Cultural, és un dels betlems, però un dels pessebres, així a la localitat, la veritat és que hi ha molta tradició, en guany també hi ha un monumental, en vora 2.400 peces, així que la gent pot tindre temps per a anar a fer una volta.
Sí, jo com a regidor de tradicions vos convido a això, a que participeu en els naixements de Vila-real, que els visiteu, perquè som una ciutat amb molta tradició pessebrista i tenim el de la plaça, tenim el de l'Ajuntament, tenim el que ara està a la Caixa Rural, que has esmentat, que és un naixement monumental i que pel que he vist té peixets de veritat i tot, està a la quarta planta i paga molt la pena. És un treball monumental, per això és un belém monumental i paga la pena. Tenim el concurs de belems dels Lluïsos, tradicional també, l'arbre de la plaça, el mateix naixement de l'Ajuntament, vull dir, el de Sant Pasqual, són pessebres que formen part de la nostra fesomia com a poble, també en els baixos de les cases hi ha gent que els exposa, en els que participen als Lluïsos i els que tenim a les nostres pròpies cases. Vull dir que tenim una gran tradició pessebrista i us convido a això, a que participeu i que continuem tots plegats amb aquesta tradició. I un recordet, només per si algú se n'havia oblidat, l'aureola en estrelletes és la de la Mare de Déu, no al revés, perquè a vegades li posa la de Sant Josep a la Mare de Déu, les estrelletes és la Mare de Déu, perquè com va anar al cel, era puríssima, doncs està a les estrelletes, simplement un apunt.
Que també la gent ho ha agraït, no? Perquè sempre deien, ui, per què estan enreixats, no? Aquestes figures ara, doncs, tenen el seu espai de seguretat, però sí que és de veres que la gent ha agraït, no? Que estiguen ja fora d'aquesta caixa o d'aquesta casa tancada.
Jo crec que és més entranyable poder, no cal tocar-los, però poder estar així més accessibles, perquè pobrets ahir empresonats, doncs, com que tampoc és molt històric, però bé, ja sabeu que això de la història en la tradició pessebrista a vegades s'agafa molt, sempre s'agafa amb pinces, perquè se superposa sempre el folklore i la tradició local, però sí, millor així.
I una qüestió, perquè de ben segur la gent o molta gent ho sabrà, però per què els dos animals? Per què està, no?, conforme en Aure, Toni?
Bé, tradicions diuen que, evidentment, si estan en una establia, és normal que allí n'hi hagueren animals, i el que vol la tradició és que la funció, diguem, que feien és que li tiraven l'alè a Jesús per a calentar-lo. És a dir, el Jesuset, que està en un lloc, en fred i tot allò, i els animals en la seva mateixa respiració. Això tampoc, avui en dia mos sona molt estrany, però en la societat tradicional era molt normal que n'hi haguera l'estable en la planta baixa, de manera que la calor dels animals pujava perfectament a les habitacions que estaven dalt, i era una manera, diguem, natural de calefacció. Per tant, ixa és la... I al voltant d'ahir, evidentment, han nascut una sèrie de tradicions, de el bou, la burra... Per exemple, estic recordant ara un mul que no vol participar, i el mul és quan el maleix, i per tant, sabeu que els muls no se poden reproduir, és a dir, cada dia el mul és fill de cavall i burra o d'egua i de burro, i per tant cada generació han de no se reprodueixen, i que seria una maledicció per no haver volgut ajudar a Jesús. Vull dir que de tradicions referides a animals i tal n'hi han de molts colors.
I sinó que també la gent ho sap, no sabem, regidor, perquè ha fet vostè, diguem, un recull, no?, històric també, si falta algun detall, no?, també curiós per destacar d'aquesta trajectòria dels pessebres.
No, simplement posar un valor, vull dir, perquè més enllà de la història, que a vegades no se sap, perquè ja he esmentat jo els franciscans, però en realitat al segle II a les catacumbes ja hi havia representacions que podríem considerar belenístiques. Hi ha vegades que també s'esmenta el monestir de Füssen a Alemanya com un dels primers que, al segle III, que hauria fet una cosa semblant a un Belém, però ben bé tant se val, vull dir, és una representació d'origen cristià, d'un fet que va passar, i a partir d'ahir ja apareix tota la resta. Vull dir, així el tir de sortida és Santa Caterina, que és quan comprem les peces, les figuretes del Belém, i a partir d'ahir ja ve la resta. Vull dir que és una tradició nostra, més no poder.
I també abans, no?, anar a buscar inclús pel termet a veure si n'hi havia per a ficar el mus o no, tot això també era part de la tradició.
Sí, el que passa que ara n'hi agraren molta prudència, perquè moltes de les coses que es feien abans estan lògicament prohibides, perquè podem deteriorar, diguem, la conservació de determinats. Però, en fi, a vegades, si no se pot agafar lo natural, n'hi ha alternatives artificials, imitacions, que poden quedar bé i tal. Sí, perquè la gràcia del Belén, jo diria una cosa, és muntar-lo i sempre que es pugui, sempre que tinguin una mínima edat i puguin un d'això, fer participar els xiquets. Jo he tingut experiència en este Belén gran, he tingut alguns anys l'experiència d'haver tingut alguns xiquets, de un en un o de dos en dos, perquè si no pot ser terrible, però vull dir, alguns familiars o el que sigui que han participat i que han aportat idees molt interessants. A vegades coses que tu no hauries pensat i que de moment diuen, si ficarem els borreguets així, tal, per exemple, no? i te fan una ruta, però és interessant, sobretot per una cosa, les tradicions no es perden si les transmetem, i lo important és que vagi arribant a les noves generacions. Jo faig una prova quan venen les escoles, en un moment estic explicant-los un poquet del sentit del Belén, i així com que no faig, dic, perquè ma pare, i dic, vosaltres munteu Belén? Més o menys, més de la meitat dels xiquets alcen el dit o diuen que sí. I hem de pensar que tenim xiquets que venen d'altres tradicions. Primera, tenim els xiquets d'origen magrebí, que òbviament no comparteixen això, tot i que és perfectament, jo he passat l'experiència d'explicar-los, a veure, les figures de Maria o de Jesús apareixen a l'Alcorà i tranquil·lament es pot explicar que és el naixement d'Issa ben Marien, tranquil·lament, i això no ferix els sentiments d'una persona islàmica. Un altre cas més abundant en la nostra població seria el cas dels romanesos. Els romanesos, que són una cultura cristiana, el que passa que l'ortodoxia no fa representacions en tres dimensions. Ells sí que tenen representacions nadalenques, però evidentment són icones, diguem-ne, de fondo. Però vaja, és fàcil integrar i tot això. Ho dic perquè és important que els xiquets vagin fent belens i, per tant, que la nova generació vagi a fer-lo. És a dir, hi ha costums que a vegades dius estan perdent perquè tota la gent és major i... No, és important que els xiquets vagin fent, que ho vagin fent a l'escola, que ho vagin fent en les cases i que no se perda la tradició, que s'adapte als nous temps i com siga, però que no es perga.
Perquè d'ací no res, igual són hologrames, no? O una pantalleta, però bueno, ja vindrà el que vinga.
Igual, pot ser un holograma pot ser una representació perfecta, per què no? És a dir, i aparèixer en maquinetes, i aparèixer... A veure, tu ara entres en internet i te fiques a buscar pessebres, naixements, belems, i veus preciositats, i fins i tot te permet allò de pots agarrar la figura i combinar-la, i en això fas tu com una mena de representació que pots enviar després de felicitació per internet, etc. Vull dir que n'hi ha que estar obert a les noves tecnologies, però no tenim per què perdre la nostra manera de ser. És allò de no tenim per què menjar tots la mateixa hamburguesa. La cultura ha de ser encara plural i tot això, encara que anem creuant-les entre elles i intercanviant, per què no, però mantenint d'alguna manera la nostra manera de ser.
Perquè així també s'enriquís. Així que no sabem si voleu comentar alguna coseta més. Jo crec que hem fet un repàs prou extens, no, pels orígens, en aquest cas per també el Belén que munten Acció Cultural. Així que moltes gràcies a tots dos per estar així i bé, bueno, el regidor el veiem en uns dies i Toni també anem parlant. Com sempre, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i visiteu molt els nostres belens.
Bueno, i ja que estem, bona entrada d'any.
Igualment.
Igualment. Venturós 2018, que sempre m'equivoque.
els primers dies costa, igual estàs datant, fiques la d'això i encara que m'he canviat d'any. Sí. Molt bé.
Estas Navidades regala estilo al mejor precio. Regala unas gafas de sol de Óptica Villarreal y aprovecha los descuentos en todas las marcas y modelos. Estas Navidades regala estilo con unas gafas de sol de Óptica Villarreal. Y al mejor precio. Óptica Villarreal. Doctor Font 17.
I nosaltres anem a presentar-te al guanyador del concurs de Belén dels Lluïsos, una edició més, la 40a edició, que ell és el guanyador en aquesta ocasió. I nosaltres volem saber més coses d'aquest Belén, a veure el per què ha sigut guanyador. Toni, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, en la 40a edició, que és una edició pues, per excel·lència, no?, del concurs de Belém de, dels Lluïsos, ha sigut una vegada més guanyador. I dic una vegada més perquè ja portes 4 premis, no? 4 edicions seguides.
Seguides no.
Però seguides sí, no.
El premi de, el primer premi l'ha guanyat 4 vegades. Sí. A banda d'alguns premis que antes existien segons, tercers, millor il·luminació, tot això existia també antes. I, bueno, de tots ja han guanyat una miqueta també, sí.
Bueno, anem a parlar una miqueta de les característiques del Belén. Quines dimensions té aquest Belén?
El Belén té 3 metres 45 de llarg per 1,36 de ample. I en el qual pues, van voler reflejar el que és l'ermitori de la Mare de la Gràcia.
Claríssim.
És una idea que ja portava 4 o 5 anys bambant. El que passa és que necessitava molt de temps per a poder ficar-lo i plasmar-ho i un any ho vaig decidir.
O sea, és la primera vegada que has volgut reflejar, no?, aquest ermitori en el Belén.
Sí, sí, normalment me traia paisatges de, pues, que traia idees d'internet o d'altres fotos que veia per ahir. Jo mateixa me dibuixava alguns planos i ho mesclava tot. I lo del Belén de l'ermita jo ho tenia des de fa molt de temps al cap i en guany pues, me vaig decidir.
I exactament què és el que es pot veure en aquest Belén?
Pues es pot veure pues, tot el que és la plaça on està el pastoret, l'església i tota l'escalinata en tots els arbres que existís en tot el que és l'àmbit de la plaça de l'ermita.
És una rèplica, no?, en maqueta, podríem dir-li.
Jo penso que sí, això ho tenen que opinar la gent que vinga a veure'l i que és el que m'estan dient, que és, sembla molt. La veritat, jo he intentat afegir al màxim tots els detalls que he pogut veure, fent pues, moltíssimes fotos, quedant-me tots els raconets, i penso que hem reflejat més o menys el que és l'ermitori nostre.
I quin paper juga l'ermitori dins del Belén, de la vida del Belén?
Pues bueno, com tens que acoplar les diferents escenes del Belén,
sí.
Pues jo una vegada fet el que era el Belén, pues m'ha tocat agarrar i pues, l'anunciació col·locar-la dins d'una part de les escales, al costat de les escales, on està el que és l'arboleda, el d'Hermet. Després, en les escales, en els descansos de les escales, pues, ha col·locat els reixos, tant en una posició molt bonica que se veu molt bé. I després, en la porteta de l'església, de l'ermitori, hem col·locat el naixement.
Ah, que bonic! Sí. I com són les peces?
N'hi ha peces de diversos tamanys, perquè normalment sempre m'agrada a mi fer pues, les peces més grans, que poden ser a lo millor de 20 centímetres d'alt, pues, les fiques sempre prop, el més prop, i per guanyar el que és lejania...
Profunditat, pues, no?
Profunditat, perquè jo no en tinc apenes, perquè el meu venen, com he dit, 36 ja van d'ample, però intentes donar la profunditat que puga, pues, les peces xicotetes tinc fins de 8, de 10, de 12, 14 i de 20. Intentes en les figures guanyar profunditat.
Són figures que les has fet o les has comprat?
No, jo no arribo a més. Les figures les compro. Sí, jo porto moltíssims anys fent belens i al llarg d'aquests anys pues, he comprat moltes figures. I sempre les col·locaig, arreglo els temes que ha tratat.
Molt bé.
Però jo faig tot el que és els paisatges, les cases... Això ho faig tot sempre, en suro pensuro pensar, que és el material que jo he treballat sempre. No és el suro blanc, este, de les boletes, el suro prensat. I sobre això treballem.
Perquè, clar, fer un Belén no costa un any, no? Vull dir, has d'anar adquirint tot el material al llarg dels anys.
Sí.
És algo que porta el seu treball, no?
Per poder fer un Belén, per lo menos d'aquestes dimensions, perquè n'hi ha també més grans, jo tens que agarrar moltíssimes coses, guardar-les, racons, cases... Encara que enguany, el Belén enguany és totalment nou, perquè jo vaig començar a fer en juliol este Belén. Perquè, clar, al ser només una imatge del que és l'ermitori, jo no tenia absolutament res. Ho ha fet tot completament nou. Però altres anys pues, sí que a vegades fent escenes diferents, sí que fas algunes cases que les pots aprofitar, alguns edificis que les pots aprofitar per a uns altres coses, per a uns altres Belens. Però enguany no, enguany tenim la idea de l'ermitori i tenia que fer saber que el Belén tenia que fer lo nou.
I a ser,
vaig a començar molt pront.
Vas començar en juliol?
Sí, en juliol vaig començar a fer les escalinates, perquè sabia que si no es començava pronte no l'acabaria. No l'acabaria.
Sí. Que meravella, eh? I com és tot este procés? Et da un estre dels el material per a poder fer tot l'ermitori?
Pues les escales estan fetes de cartó pluma.
Sí.
Que me les van portar de Pamplona, d'una empresa de Pamplona. Oh. Perquè ses mides era complicat trobar les peres i no les trobava. I el resto de Belén està fet en suro, suro. Tot suro que el treballa molt en pistola calenta. Mm. I en soldador calent, i després en llapis, que treballa molt la pedra. Molt i, bueno, la qüestió és veure-ho. Teniu que vindre a veure-ho.
Aixina és, aixina és. Poder... Sí. No se pot jutjar i no se pot valorar si no se veu. Jo, almenys ho he vist en algunes fotografies, no he tingut el plaer d'anar a veure-ho encara, però sí que és veritat que és una meravella, i sí que t'ho he de dir, que és algo que se nota, que és una rèplica, vamos. Però, bueno, sí. Si volen anar a veure-ho, la gent que ens està escoltant, quan sí. poden?
Pues caps de setmana i festius, de 5 hasta les 8, jo estaré en casa. Poden passar quan vulguin.
Molt bé. I si i ens dius la direcció o això ho pregunto?
Sí, està en el carrer Rosalía de Castro 43. Està en front mateixa del centre d'Alzheimer, allà al José Ramón Batalla.
Molt bé.
Ahí, perdó, al Cardenal Tarancón.
A Cardenal Tarancón, sí. Doncs una meravella per a continuar presentant-te, Toni, un any més, continuaràs o ja t'has superat?
No, això sempre ho faig per gust, perquè m'agrada fer belens de tota la vida i en guany, pues, en quan s'acabe les preses i les ganes de voler acabar en desmuntar este belén, pues sorgiran altres i l'any que ve, pues... muntarem un belén nou.
I no arriba tu moment, perquè jo crec que això s'ho està preguntant tot el món, no? Que arriba un moment en què dius, l'any que ve...
Què faig?
No en monte. No, l'any que ve no en monte. És que és tanta feina que ja no puc més. Això arriba...
N'hi ha un moment de l'any que sí, que si has fet tard en has començar, dius, ostres, què faig? Ho deixes tard o m'enganxe?
O la creativitat, després... no? Trobar alguna cosa, una idea nova, això no és fàcil. Sí.
No és fàcil, perquè si tu no pots tirar de l'aventura i tirar a fer un belén aixina com aixina, però almenys d'aquestes dimensions, com a mínim, tens que tirar la idea al cap i saber plasmar-lo abans en un paper, el que vols fer, si no ho tens molt complicat, al final t'està.
I quants anys portes fent belens?
Jo porto 25-30 anys fent belens. Sí,
sí. Molt bé.
De tota la vida. En ma casa, quan era xicotet, també feia belén jo, que era poqueta cosa. Però sí, fent belens porta uns 25 o 30 anys.
Això és passió, no?
Sí, m'encanta.
No sé si tens fills o no, però...
N'hi ha molt moment del dia que me relaja fent belén.
No sé si tens fills o no, però, bueno...
Sí, tinc fills.
Ho transmetràs, no? M'imagino.
No crec, eh? No crec. És agra molt la feina que faig. Però no te creies tu que està molt per la labor.
Fer-la ells, no.
Ells tenen les seves feines, estan estudiant i, bueno, de moment està allà de cosa. No.
Algú segur que s'enganxa.
M'agradaria que s'enganxarà algú, sí.
Bueno, Toni, pues un plaer haver parlat amb tu i ara ja jo crec que ho hem contat, ho hem explicat una miqueta les característiques del teu belén, però qui vulga conèixer-lo de primera mà, que vaja a veure'l, que tu estaràs encantat.
Esteu tots invitats i quan vulgueu, ja sabeu, de 5 a 8, 8 i mitja, mentre me pilleu en casa en fins de setmana i festius, fins al dia de la Candelària estarà el belén.
De meravella. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, un plaer.
¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
2:02, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Give me everything I want.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu